Al migdia, El Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Tota la nostra condemna i tota la nostra solidaritat amb Al Jazeera, on dimecres es va produir un crim, un assassinat. Va perdre la vida el sagristà de la parròquia de la Mare de Déu de la Palma, en aquesta ciutat andalusa, a la diòcesi de Cadis i Ceuta. La Conferència Episcopal Espanyola expressava el mateix dimecres a la nit la condemna més ferma a aquesta i a qualsevol forma de violència que no pot tenir lloc en la societat en què vivim. Els bisbes han traslladat la seva proximitat i el seu afecte i consol de la fe als familiars de les víctimes, a tota la diòcesi i a la societat del Camp de Gibraltar. El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, s'assumava aquesta condemna com a president de l'Episcopat Espanyol. I també els grups de l'islam presents a Espanya i deien la seva en la mateixa línia, la de la condemna més absoluta. Comencem parlant d'aquest fet terrible d'aquesta setmana perquè sabem que els cristians tenim un do, un protector que és l'Esperit Sant. És aquest esperit el que invoca un gran corrent eclesial que és la renovació carismàtica catòlica en l'esperit, així es diu, i que celebrarà aquest cap de setmana la seva trobada de Catalunya. El que serà aquesta trobada té com a lema «No tinguis por perquè sóc amb tu», una frase del capítol 41 del llibre del profeta Isaïes. Els participants en aquesta trobada de la renovació a Catalunya podran escoltar les predicacions del jesuïta Juan Manuel Martín Moreno des de demà a la tarda i fins diumenge també a la tarda, és a dir, demà dissabte tota la tarda i diumenge tot el dia, a la residència Martí Codolà dels Salesians, a l'avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, molt a prop de la Vall d'Hebron. Us invitem, si podeu, a participar almenys parcialment en aquesta trobada de lloança, de pregària, de cant i també de formació, de conversa i de distensió. Avui tindrem una taula molt especial dedicada a la Setmana de la Bíblia, la setena edició d'aquesta iniciativa que ve de la Tarraconense, de les diòcesis amb seu a Catalunya i que compta amb el suport de diverses entitats eclesials i de la comunicació a casa nostra. Ens endinsarem el que està sent aquesta activitat durant aquests dies, des de diumenge passat, diumenge de la paraula, instituït pel Papa Francesc, fins demà mateix, que així es completaran els 7 dies. I després de la taula de testimonis, com sempre, tindrem el nostre tema de música d'inspiració cristiana i algun petit resum de notícies, com és habitual a aquesta hora i aquest dia, els divendres, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Això és El Mirall, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. La Setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya té un lema que prové del capítol primer de la primera carta de Sant Joan. Us anunciem allò que hem vist i sentit. S'estan fent arreu de Catalunya des de diumenge passat i fins demà, i fins i tot fins més tard, diferents activitats. Es va realitzar, per exemple, la ja tradicional meditació bíblica a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família, càrrec d'Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i també diverses trobades, també de pregària o de lectura de la Bíblia. És especialment significativa, per exemple, la xerrada ecumènica que es va fer ahir a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat amb Jaume Triginer i Xavier Alegre, sessió també virtual, com passa en molts casos. I per parlar-ne tenim a la nostra taula, per participar en el col·loqui, Jaume Balateu, professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, i també secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya. Bona tarda, senyor Jaume Balateu, benvingut.
Bona tarda, encantat d'estar altra vegada entre vosaltres.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. I ens acompanya d'altra banda Pilar Lozano, llicenciada en Ciències Religioses pel mateix ISCREP i membre, igualment, de l'Associació Bíblica de Catalunya. Bona tarda també, benvinguda.
Bona tarda i moltes gràcies per la invitació.
I gràcies a vostès. Si els sembla, comencem per proposar als oients una petita definició del que és la Setmana de la Bíblia de Catalunya, un comentari sobre el lema. Us anunciem allò que hem vist i sentit, i és que llegir la Bíblia, i no només llegir-la, sinó tenir-la a l'abast, meditar-la, comentar-la, és fonamental per viure la fe cristiana. Qui vol començar? Si vol, Jaume Balateu, per exemple.
Sí, cap problema. Bé, una mica el que es busca és fer arrelar aquesta afirmació tan comuna entre nosaltres, que és que la paraula és entre nosaltres. Val? És aquesta la funció primordial. I que això sí que també encaixi amb aquesta setmana de la pregària
per la unitat,
per la unitat dels cristians, també té el seu sentit, perquè és precisament la compartim la mateixa paraula, no? Vull dir, això és una mica fer arrelar aquesta idea de que la paraula és entre nosaltres, no? Vull dir, perquè és a través de la paraula que podem arribar a conèixer Déu.
I, efectivament, i és la paraula de Déu, no és qualsevol paraula d'un llibre, d'una obra que pot ser molt ben escrita, sinó que és allò que ens diu la història de la salvació, la revelació en Crist després, amb el Nou Testament i tots els seus fonaments. Sí, Pilar Lozano, si vol també, per començar.
Només afegir que per mi és molt important fer-la d'una manera compartida, no només a nivell personal, sinó compartida, perquè s'enriqueix molt més.
Sí, potser el sentit de la Setmana de la Bíblia és precisament aquest, perquè l'Escriptura, potser tots els cristians l'hem de tenir i l'hem d'anar llegint personalment. Només la litúrgia de les hores de l'Església o les lectures bíbliques de les misses ja inclouen, no?, un accés personal, sí, a banda de tenir el llibre a prop. De manera compartida, què destacaria? Ja que ens ha parlat d'això, per exemple, ahir es feia aquest acte ecumènic, avui, que és divendres, també ara em comentava vostè que hi ha una activitat aquesta tarda, 7:45, vostè està vinculada a aquesta activitat, aprofundir en el text bíblic a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà.
Així
lectura
és.
Compartida, no? Ara ho ha dit.
Sí.
Amb el lema. En què consistirà aquest acte del vespre o què vol ser?
A veure, aquest grup portem ja 9 anys treballant, 2 cops al mes, i la veritat és que s'ha creat un clima de confiança molt bo. I avui el farem de manera especial per tractar el tema. Sempre es fa un moment de silenci, invocació a l'Esperit Sant, i després es llegeix el text, no només el lema, sinó que sempre agafem una mica per davant i una mica per darrere, perquè si no, moltes vegades no es pot entendre. I després el compartim. Cadascú diu el que li porta amb ell.
Sí, precisament la primera carta de Sant Joan, com també la segona, és un text que ens invita molt, no?, a veure la globalitat d'allò en què creiem els cristians, amb els fonaments profètics de l'Antic Testament, però també amb el Déu viu per sempre, no?
Sí, així és.
El Déu que és amor. Sí. Doncs interessant aquesta proposta, que la recollim a 7:45 a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, al Baix Llobregat, al carrer Jaume Balmes número 2, aquesta lectura compartida a partir del text Us anunciem allò que hem vist i sentit, de la primera carta de Sant Joan, capítol 1, versicle 3, però una mica abans i una mica després, no? També hi haurà aquesta tarda, abans, en aquest cas, a 6:15, una projecció de la pel·lícula Los Elegidos, la primera adaptació cinematogràfica sobre la vida de Jesús, una sèrie amb més de 50 episodis, serà la rectoria de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat. Hi ha molta activitat a Sant Feliu de Llobregat, també a Barcelona i en altres llocs. No sé si van anar algú de vostès a la meditació bíblica del doctor Armand Puig, no van poder anar-hi.
No.
Però vaja, es va poder seguir per streaming.
Això mateix.
Sí. I una de les reflexions que feia Armand Puig, sobretot centrant-se en el claustre, però també en tota l'obra, és que el seu sentit és la celebració del misteri pasqual, és a dir, que no és un monument, sinó que s'ha de veure també a la llum de la Bíblia i de la fe. Suposo que la Sagrada Família sí que l'han vist alguna vegada, sí, vostès, no?
Sí,
i es diu que és una Bíblia sobre pedra,
sí,
perquè de vegades la Bíblia no és només la lletra, els textos, sinó també moltes vegades les imatges. Bé, per exemple, es publicava en el full diocesà de la diòcesi de Sant Feliu un important extra, no?, sobre el que és la Setmana de la Bíblia. Els pregunto més a nivell general, quin sentit hi veuen en aquesta activitat, en aquestes jornades de la Setmana de la Bíblia, si volen comentar-ho una mica més, Jaume Balateu?
Sí, no, és una mica aprofundir una mica més el que he dit al principi, no?, de que la paraula és entre nosaltres, no?, perquè, clar, Joan ho diu en l'Evangeli, no?, Déu ningú mai l'ha vist, no?,
uh-huh,
però s'ha fet visible en l'escriptura, no? I si ens fixem en els relats, resulta que se n'adonen que ha ressuscitat, no? Diu, veuen i creuen, no? És el deixeble estimat, no?, quan mira a dins de la cova, i és per aquest motiu. Diu el text, recorden el que deien les escriptures i aleshores se n'adonen que les escritures parlaven de que Crist havia de ressuscitar. No? Vull dir, és a dir, la font s'ha d'anar a buscar en la paraula, en l'escriptura. Vull dir, no hi ha més, perquè la comunitat joànica ja no té accés, com nosaltres, no tenim accés al Jesús terrenal, de carn i ossos. No tenien accés tampoc a les aparicions, ja estem a finals del segle primer.
Clar.
A finals, vull dir, ja feia 70 anys que era mort i ressuscitat.
No?
I, per tant, ells ja no tenien aquest accés. Com es podia arribar a la paraula, com es podia arribar a Jesús, a Déu Pare, a través de l'Escriptura? No hi ha altra manera. Hi ha l'Eucaristia, evidentment, però
sí, sí.
Dir, l'Escriptura és allà on Déu invisible s'ha fet visible.
Pilar Lozano, si vol completar, o vol en la línia del que publicava, per exemple, el full diocesà.
Bé, és seguir una mica això, no?, el que us anunciem, la vida que s'ha manifestat. Tot això s'ha d'anar a buscar amb el text de la primera carta de Joan, com molt bé ens ha dit, i també que s'ha de compartir, no? I l'hem de fer pròpia. Primer l'hem de fer pròpia i després compartir, per poder-la compartir.
Primer interioritzar-la cadascú, però no ens hem de quedar aquí sinó compartir-la, ser una mica església en sortida des de la dimensió personal, per entendre'ns. Bé, tot això ve, la iniciativa de la Setmana de la Bíblia, que ja està a punt de completar la seva setena edició, del Diumenge de la Paraula, que l'Església celebrava, en aquest cas, diumenge passat, perquè el Papa el va fixar en el tercer durant l'any, on es narra habitualment, aquest any ha estat així, l'inici, no?, de l'activitat pública de Jesús, l'inici de la missió de Jesús. Potser té sentit, però vaja, tindria sentit qualsevol dia de l'any, de fet, no?, i qualsevol diumenge, sobretot.
Qualsevol dia és bo per llegir
sí.
La Bíblia, no?
Però com veuen que hi hagi un Diumenge de la Paraula també a nivell litúrgic, no?, amb l'entronització diumenge passat de l'Evangeliari o de l'Accionari?
És que tenim la responsabilitat de conèixer la paraula, però també tenim la responsabilitat de fer-la conèixer. Jo crec que aquí és molt cridaner la paraula del sembrador, vull dir, que allà ens està dient d'una manera narrativa i molt plàstica que la paraula s'ha de sembrar. Tant és el terreny on sembris, tant és si és propici o no és propici per donar fruit, s'ha de sembrar. O sigui, la responsabilitat de compartir la paraula és evident entre els cristians, i per això sempre és molt positiu aquest recordatori any rere any, no?, de la paraula.
Sí, perquè de vegades ens podem perdre en altres fonts que tenim, no?, documents de magisteri, llibres sobre la vida de Jesús, escrits per pensadors, que són molt respectables,
que també són
complementaris, però sense perdre mai la nuclearitat de la paraula, no?
Sí, és la font primària.
La font primària, sí, ens ho recorda el Papa Francesc molt sovint, quan això de vegades, segles enrere, era motiu de controvèrsia, els protestants, no?, que van reivindicar molt amb la Reforma Luterana la importància de la Bíblia i segueixen potser, no?, sent exemplars en aquest sentit. Sí, Pilar.
Bé, jo, totalment d'acord, però a mi aquest any em va sorprendre molt una persona que va dir que era la primera vegada que sentia parlar del diumenge de la paraula, quan jo en un dels dos grups que porto,
sí,
que vaig dir la importància que tenia el dia 22, com a aquest coincidia el diumenge 22, no? La importància de la paraula, que estava marcat pel Papa, i va dir, és la primera vegada que ho sento. Em vaig quedar molt sorpresa.
Això, una persona, teòricament, més o menys de l'àmbit de l'Església...
Sí, sí, totalment de l'àmbit de l'Església.
Per tant, aquí falta una cosa que es diu cada any, habitualment el 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels comunicadors. Falta comunicació, no? Falta sí. ser més, més això, sí. missatgers, això vol dir evangeli, no? Ser missatgers.
Sí, de vegades ens quedem amb la cosa de que la comunicació no arriba a tothom.
Doncs important, potser com que és una iniciativa de fa pocs anys, a veure si l'anem consolidant entre tots. El diumenge de la paraula, que és a nivell mundial, recordem-ho, i la setmana de la Bíblia, que és a nivell de Catalunya. Tant de bo tot el món pogués tenir territorialment una setmana de la Bíblia. Bé, i també per, potser per centrar-nos en alguna activitat més que hi ha aquests dies, demà dissabte, dia 28, també hi ha una visita guiada al Santuari de la Cova de Manresa, pels mosaics de Rubnik, que també són una mica Bíblia sobre paret, en aquest cas, Bíblia sobre mur, sobre mosaics. També hi haurà tot el dia de demà a les 12 hores de la Bíblia a la parròquia de Santa Agnès de Barcelona i a la tarda, a 6:45, a l'església de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, al Poble Nou de Barcelona, la presentació de l'Evangeli segons Sant Mateu a càrrec de Jaume Fontbona. Recordem que la litúrgia de l'Església Catòlica té aquests tres cicles, no? A, B i C. Ara estem en l'A, on es proclama l'Evangeli de Mateu, el primer dels tres sinòptics. Bé, alguna qüestió més sobre aquesta setmana de la Bíblia que vulguin destacar, especialment tenint en compte que ens queda avui i demà del que és pròpiament la setmana, però que això no s'ha de quedar aquí, no? Igual que dèiem amb la setmana de la Unitat, sí. Ho parlàvem precisament la setmana passada, ha de ser cada dia. Què recomanaríem, potser, als qui ens escolten per tenir més intimitat, més contacte amb la Bíblia? El Papa ens ha dit alguna vegada, potser llegir l'Evangeli del dia, cada dia. Algun rector està dient aquests dies, doncs agafeu l'Evangeli de Mateu i aneu-lo llegint aquest any. Què proposarien vostès?
Sí, sobretot és la lectura. I seria una lectura, jo sempre la recomano, i és la lectura lineal, vull dir, és continuada, no? Des del principi fins al final de l'Evangeli, per veure tota l'estructura i tot el context. Perquè això d'anar agafant fragments separats, no? Amb buits, no? Entremig, ens deixa una mica estranys. Clar, vull dir, quan llegim qualsevol llibre, llegim seguit, no agafem una plana d'aquí, una plana d'allà, vull dir.
Parlem i amb els evangelis llibre, també. Exacte, en aquest cas l'Evangeli
sí,
de Mateu, per exemple,
sí,
no?
No vull dir la Bíblia sencera, sí. Que són més de 70 llibres.
Exacte,
no,
perquè la Bíblia no és un llibre només.
Un dels llibres, no?
Sí, sí.
I no cal començar pels més llargs,
exacte.
Començar pels més curts.
Alguna carta apostòlica també.
Els evangelis, vull dir, coses així.
I potser recomanable per aquell que ens escolti que potser digui sí, vaig a missa de tant en tant, però no he llegit mai la Bíblia sencera. Començar per algun text del Nou Testament, potser millor, no? Què recomanaria vostè? O també es pot començar per algun de l'antic. Per tenir una visió d'ara, no? Del que són els textos sagrats.
Home, jo començaria pel Nou Testament, pels evangelis.
Sí.
De totes maneres, els llibres profètics n'hi ha de curtets, hi ha llibres narratius, com el d'Ester, el de Judit, que també, bueno, són interessants, no? O el Cant dels Càntics, que és més poètic. No, n'hi ha diferents, també.
El llibre d'Isaïes, per exemple, com que és molt llarg, anar seleccionant els trossos més de la profecia de la fe cristiana, no? Que són els que són més clars, potser.
Sí, sí, sí. No, em referia a profetes que diuen menors, però menors perquè són més curts, però no vol dir que no siguin importants.
Certament, certament. Què recomanaria, Pilar Lozano?
Jo també. Començar per Nou Testament. Concretament, nosaltres a Pagesia vam començar per l'Evangeli de Lluc, el vam fer tot seguit. Va ser una experiència molt bona perquè la majoria de les persones que assistien deien és que és la primera vegada que sento els textos dels que estem llegint. Perquè una cosa és sentir a missa el que toca i una altra és fer tot seguit. Estic descobrint molta cosa nova i això m'està ajudant molt.
Molt bé.
Aleshores, jo crec que és molt important.
Molt important, i tant que sí. Sí. Doncs començar per un llibre del Nou Testament, fer una lectura continuada, que no cal que sigui seguida en una hora, potser una estona ara, sí, una altra estona no. Aquesta nit, una altra estona demà, pot ser...
No, el van treballar en 3 anys.
En aquest cas, tenint en compte que és un grup bíblic, que també és sí. important, i ho reclamem sí. des d'aquí, que es formin grups bíblics que ajuda, com ens deia Pilar Lozano abans, a assaborir la Bíblia més en comunitat. I sabem sí. que a Catalunya n'existeixen, de l'escola d'animació bíblica, de parròquies, a vegades en del món acadèmic també en surten, sí. Mm. Perquè el món acadèmic té una mica aquesta dimensió més intel·lectual, però també el creient la pot completar, no?, amb la dimensió vivencial, celebrativa.
Sí, s'ha de combinar la qüestió acadèmica amb la qüestió de pregària de recolliment, inclús pregària comunitària, no només la personal, clar.
Bé, estem acabant ja aquest col·loqui molt interessant sobre la 7a Setmana de la Bíblia amb Jaume Balateu, secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya, i amb Pilar Lozano, membre d'aquesta mateixa entitat i llicenciada en Ciències Religioses per l'ISCREP. Alguna altra proposta per acabar? Potser, si em deixen a mi, aquest diumenge hi ha un petit acte, dic petit perquè és molt local, un acte bíblic a la diòcesi de Tortosa, diumenge a l'Hospitalet de l'Infant, l'Arbre de la Bíblia, així es titula. Abans i després de la missa, els feligresos col·loquen un verset bíblic i el pengen a un arbre. Bé, és bonic dir aquestes coses perquè això vol dir que hi ha com iniciatives, no?, en l'Església de base, també perquè la Bíblia tingui presència i sigui interioritzada. I dilluns, de fet estem ja fora de la Setmana de la Bíblia, però encara hi ha actes a la parròquia de Sant Pere de Gavà, a 6:45, acte ecumènic a la sala de la rectoria organitzat pel grup de Bíblia Ecumènic.
Sí.
Bé, una última frase, si volen, per acabar, Pilar i Jaume.
Sí, precisament d'aquest grup de Gavà el porta un protestant, és el coordinador president, i després hi ha membres de tot tipus, cristians, però és un grup que funciona molt bé.
Fa molt bé, de diferents també. Creences, també. Sí. Sí, catòlics, protestants, sí. sobretot.
Sí.
I Jaume, per acabar?
No, jo acabaria potser amb una frase, eslògan, no? És dir, no tingueu por, acosteu-vos a la paraula.
Molt bé, doncs sense por acabem. Gràcies, Jaume Balateu i Pilar Lozano. Fins una altra i bona Setmana de la Bíblia, el que queda.
Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies i bona tarda.
Tots aquells que estimen ser pobres entraran al regne del cel. Els que en forcin ser s'humilin fins la terra i tot serà d'ells.
Compartim amb vosaltres avui aquesta cançó que es titula Benaurances, un tema del grup Canta la teva fe que ens ajuda a preparar-nos per viure aquest diumenge quart durant l'any, en què escoltarem precisament les benaurances segons l'Evangeli de Mateu. Us comentem que el nunci apostòlic de la Santa Seu a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, ha visitat aquest migdia la Universitat Abat Oliba Seu per participar en l'acte de celebració de la conversió de Sant Pau, el seu patró. Ha estat a l'Aula Magna, on Bernardito Auza ha impartit una lliçó magistral titulada La Santa Seu i l'Agenda 2030. A més, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Fundació Pere Tarrés han signat aquesta setmana, dimarts passat, un conveni de col·laboració per establir unes línies de treball conjunt amb l'objectiu d'aprofundir en un model d'escola més obert a la comunitat i on les activitats de lleure educatiu tinguin un paper rellevant com a eina de desenvolupament integral dels infants. Recordem un jesuïta que ens ha deixat, Xavier Albó Garriguenc, va morir el dia 20 de gener, divendres passat, als 89 anys, a Cochabamba, a Bolívia. Albó havia arribat a aquest país als 17 anys i després va estudiar les llengües indígenes i s'hi va integrar. I acabem comentant-vos que el rector major dels Salesians, Ángel Fernández, ha comunicat aquesta setmana el nomenament de Fernando Miranda com a nou superior de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla i que inclou les obres salesianes a Catalunya. Precisament aquesta setmana vinent, el dia 31, dimarts, se celebrarà la festa de Sant Joan Bosco amb activitats a totes les comunitats de la família salesiana a Catalunya. També recordem, per acabar, Jordi Illa, rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró, que ens deixava de manera sobtada als 66 anys divendres passat. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau. Seran plors.